Sentits, amb Maite Curto.
Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a l'Espai Cultural Sentits. Avui recordarem la veu que va ser coneguda com a Mà Àfrica o la veu d'Àfrica. Estem parlant de la cantant Miriam Makeba, una incansable defensora dels drets civils que va lluitar contra l'apartheid sud-africà amb l'arma de les seves cançons. Anirem a París per conèixer el guanyador del premi literari més prestigiós de França, el Goncourt. El nostre viatge cultural continuarà per Roma, on assistirem a una àmplia exposició dedicada a un dels representants més importants del 400 italià, Giovanni Bellini. I acabarem amb una altra mostra, però aquesta a Barcelona, per conèixer l'evolució de diverses ciutats xineses com Pequín o Xangai. Comencem aquí el nostre viatge pels sentits.
Per escoltar.
Mamà Àfrica ens ha deixat. Aquesta matinada ha mort Miriam Makeba, la cantant que es va erigir en un dels símbols de la lluita contra l'apartheid sud-africà. I ho ha fet com va viure, combatent les injustícies a través de la seva veu. Perquè es pot dir gairebé que Makeba ha mort dalt de l'escenari, i és que ha tingut un atac de cor poc després de participar en un recital al sud d'Itàlia, en contra del racisme i també en suport de l'escriptor amenaçat per la camorra Roberto Saviano. Avui la recordem als sentits amb l'Armínia Massana.
Acá que va un malungelo ingabichonile.
Tenia 76 anys i una vitalitat que la va fer confessar durant la seva visita l'any passat a Catalunya que estava cansada de tot, tret de cantar.
I love to sing, you know, and I always...
El que m'agrada és cantar i només sóc feliç quan canto. L'únic moment en què realment sóc feliç és quan canto. Fins i tot quan interpreto una cançó trista sóc feliç, perquè expresso alguna cosa del que som. I si és cert, quan t'has acostumat a cantar, ho trobes a faltar. I si no ho tens, potser per això no ho puc deixar.
Mamà Àfrica, o la veu d'Àfrica, com també se la coneixia, havia nascut el 1932 a Johannesburg i la seva pertinença a l'ètnia Xhosa la va marcar decididament en una Sud-àfrica rabiosament racista. Una pressió directament relacionada amb el seu activisme en favor de les llibertats que la duria a abandonar el seu país per fer el salt a Londres i d'allí, de la mà de Harry Belafonte, als Estats Units. La seva vida personal i musical va transcorrer entre Amèrica i Guinea-Conakry, fins que tres dècades després d'exiliar-se va tornar al seu país quan va sortir de la presó una de les icones de la lluita anti-apartheid, Nelson Mandela, l'home que, per cert, havia lloat el seu combat infatigable en més d'una ocasió anomenant-la la primera dama de la cançó sud-africana. Per Miriam Makeba, aquella llibertat té avui el mateix gust que quan la va assaborir per primer cop.
I have the pleasure and the...
Tinc el plaer i la satisfacció que per fi a Sud-àfrica som lliures. Vam ser els últims en el continent a ser-ho, i molts altres països aquí i allà van esdevenir lliures. I ens va costar fins al 1994 ser reconeguts com a gent lliure.
Eren les reflexions que Miriam Makeba ens feia quan va visitar Catalunya l'any passat per actuar al Palau de la Música de Barcelona i rebre a Mataró, de mans de les Nacions Unides, el Premi per la Pau, un dels molts que rebria al llarg de la seva carrera, una carrera que centraria a combinar el jazz amb els sons tradicionals de la seva terra.
Sentit comú.
El premi literari més prestigiós de França, el Goncourt, ha guardonat aquest any l'escriptor i cineasta franco-afganès Atik Rahimi per la seva obra Singe Savoir, que es pot traduir com a Pedra de Paciència. És la primera novel·la en francès d'aquest autor refugiat a França des dels anys 80. Ens ho explica des de París la Maria Rovira.
En la tradició afganesa, Singe Sabur és una pedra màgica a la qual un es confia per superar els moments difícils. El títol de la novel·la guanyadora del Premi Goncourt, el guardó més prestigiós de la literatura francesa, és la metàfora del llibre, la història d'una dona que ha patit tota la vida d'una repressió social, cultural i familiar i que s'esvaeix en el moment que el seu marit entra en estat vegetatiu. Un personatge que, segons Atik Rahimi, el va magnetitzar.
Quan vaig començar a escriure el llibre, volia exposar la situació on un home mata la seva dona. Volia veure en quin moment aquella bèstia feroç impulsava un acte criminal. Però durant l'escriptura vaig tenir la sensació que aquesta dona s'havia filtrat dins meu. Va prendre la meva veu perquè volia que jo parlés d'ella més que del seu marit.
El Premi Goncourt d'aquest any ha destacat la primera novel·la en francès de l'escriptor i cineasta franco-afganès Atik Rahimi, que s'ha imposat a altres prestigiosos novel·listes francesos com Michel Lebrun o Jean-Marie Blas de Robles. Rahimi es caracteritza per una escriptura poètica de frases curtes i ritmades on descriu la realitat d'una societat opressora, però que, segons l'escriptor, en un moment donat pot ser universal.
Molts lectors m'han enviat missatges per dir-me que és una història universal. Penso que parlo de la dona afganesa com qualsevol dona del món. No faig abstracció entre la dona afganesa, sempre oprimida sota la burca, i les altres dones del món.
Com marca la tradició, minuts després del Goncourt i a les famoses escales del restaurant Drouot de París, s'anunciava el també prestigiós Premi Renaudot. Se l'ha endut el també refugiat polític d'origen guineà, Tierno Monenembo, que en una disputada votació s'ha imposat amb la seva obra Le Roi de Caël, el Premi Nobel de la Pau Elie Wiesel i el seu llibre Le Cas Soddenberg. Le Roi de Caël és el retrat d'un colonitzador francès que de mica en mica desvia els objectius de servir al seu país per instituir-se en un pseudo-rei a l'oest de l'Àfrica.
Sisè sentit.
Després de gairebé 60 anys des de l'última exposició de Giovanni Bellini a Itàlia, Roma acull ara l'exposició monogràfica més àmplia que s'ha fet mai del representant més important de la segona meitat del 400 italià. Enormes escultures, retrats i pintures es reuneixen en aquesta mostra a les escuderies del Quirinal. Ens ho explica des de Roma l'Eduard Rubio.
Després de 59 anys de la famosa i fins ara única exposició sobre Giovanni Bellini al Palau Ducal de Venècia, a Roma, una extraordinària mostra monogràfica a les escuderies del Quirinal reuneix per primer cop agrupada tres quartes parts de l'obra d'aquest artista, potser el més gran de la segona meitat del 400, amb Mantegna i Piero della Francesca. Bellini, que provenia d'una família de pintors, va ser l'inventor, 20 anys abans que Leonardo, de la representació dels sentiments i de la natura. De les sublims expreses de l'art bizantí i el gòtic internacional, l'artista s'endinsarà en el Renaixement gràcies a la llum i al color, a l'atmosfera dels cels, a les tonalitats serenes dels paisatges, al gust pels detalls i l'organització de l'espai. L'exposició és fruit de molts anys de treball i de recerca en els arxius venecians i d'una vasta campanya d'investigació científica. El pintor Veneto representa el pas de l'humanisme venecià a la pintura moderna. L'exposició, amb més de 60 pintures provenents dels museus més importants del món, és significativa considerant les dificultats d'organització, la preciositat i l'extrema fragilitat de les obres, algunes d'excepcional dimensió com la cobra, la mostra, la monumental coronació de la Verge de Pèsaro, celebèrrimes, les verges hieràtiques i lluminoses que expressen humanitat i sacralitat, intensos els retrats, impressionants les pintures com la transfiguració del Museu Correr, la resurrecció de Berlín, la Varietat de Noé de Besançon o el bateig de Crist de l'església de Santa Corona de Vicenza, una de les obres més perfectes en la fusió entre figura i paisatge.
Per veure.
Una exposició sobre la transformació de la Xina els últims anys es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La mostra pren com a exemples 6 ciutats xineses, entre les quals Pequín i Xangai. La mostra, que es titula La ciutat xinesa, mirades sobre les transformacions d'un imperi, es va poder veure a l'estiu a París i després de la capital catalana, on s'exposarà fins a finals de febrer, anirà a València. És un reportatge de la Montse Comelles i la Carola López.
Mai a la història de la humanitat un país ha experimentat una transformació tan important en un temps tan breu. Ho ha dit el periodista de Le Monde i comissari de la mostra, Frederic Edelman, que explica que han optat per explorar 6 ciutats xineses per il·lustrar els canvis del país.
Hi havia ciutats que hi havien de ser, com Pequín. Si no haguéssim inclòs Pequín, haurien tingut problemes diplomàtics molt importants, i Xangai, perquè serà la ciutat que tindrà l'exposició universal el 2010, i és la ciutat que més s'ha bellugat darrerament.
La mostra, organitzada pel CCCB i la Cité de l'Architecture du Patrimoine de París, presenta diverses peces importants prestades per institucions xineses i per col·leccions franceses públiques. La majoria de les fotografies provenen de fotògrafs xinesos i són obres desconegudes pel públic. El comissari francès diu que les imatges fan posicionar els visitants de l'exposició.
La nostra feina és ensenyar aquestes fotos com a formulació de propostes més que com a asseveració de veritats. Perquè si, per exemple, ensenyem una imatge on l'alcalde de Pequín és brutalment tractat sota el règim de la revolució cultural, nosaltres no en traiem cap conclusió, sinó que deixem que el públic decideixi. Si ensenyem un paisatge urbà amb una forta violència, nosaltres no en traiem cap conclusió. Les explicacions són pel futur.
L'exposició també té una dimensió cinematogràfica. Cinc directors de cinema xinesos aporten a la mostra un punt de vista de cineastes sobre cinc de les ciutats que explora la mostra.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació.
Doncs parlem ara de cinema perquè avui ha començat el número 34 de la Rambla de Catalunya de Barcelona, el rodatge de Rec 2, la segona part de la terrorífica cinta dirigida per Jaume Balagueró i Paco Plaza. La protagonista torna a ser la premiada actriu Manuela Velasco, al costat d'actors desconeguts pel públic, un dels aspectes que, segons Paco Plaza, ajuda a donar realisme a la cinta.
Una de les claves de l'èxit de Rec fue que la sensación de credibilidad que tenía toda la película, ¿no? Y parte de eso era el contar con caras desconocidas, ¿no? Y en este caso pues repetimos un poco la apuesta y sí tenemos la participación de algunos de los actores de la primera parte también.
Jaume Balagueró ha apuntat que l'acció de Rec 2 començarà immediatament després de la seqüència final de la primera i, segons l'actor, encara serà més terrorífica.
Desvetllar les incògnites que van quedar, i això ens encoratja per, precisament, això, no?, desvetllar els misteris que van quedar i encara anar més lluny en l'experiment d'implicar l'espectador i provocar por, tensió i voler fer que encara sigui més aterradora que la primera, no?
El rodatge durarà 6 setmanes i no es farà estrictament a la Casa de la Rambla de Catalunya, sinó que també tindrà altres decorats. Rec va recaptar a l'Estat espanyol 8 milions d'euros. I anem ara a Girona perquè una treballadora d'un restaurant de menjar ràpid que ha de buscar una segona feina per poder sobreviure és el personatge central de la proposta de Jordi Casanovas per al Festival Temporada Alta. En aquesta ocasió, el director ha reescrit el clàssic de Georg Büchner, Boisek, un text del segle XIX que ha adaptat a l'actualitat i que es representarà a la Sala La Planeta de Girona. Ens ho explica la Marina López.
L'Helena Boisek, l'empleada del restaurant de menjar ràpid, té una parella, en Marc, un home ingenu i poc treballador. Per això, ella es veu obligada a buscar una nova feina fent unes proves mèdiques per poder mantenir la vida que porten. A la situació s'hi suma que l'Helena té un problema psicològic que la gent del seu entorn no entén i un cap tirà, que és especialment exigent amb ella. Jordi Casanovas és el director d'Helena Boisek.
Que preval molt el ser feliç, i el ser feliç a curt termini i amb molta velocitat, doncs aquell qui està trist doncs acaba sent una càrrega pel qui vol ser feliç, no? I el que mirem de fer sempre és apartar-nos.
Helena Boisek s'estrena a Girona aquest dimarts i dimecres en una proposta austera, 12 actors en un espai reduït i gairebé sense escenografia. Les representacions es faran a la Sala del Pis de Dalt de La Planeta.
I direm també que arrenca el programa Tasta amb un projecte que pretén animar a llegir els usuaris del transport públic de Catalunya i les Illes Balears i que s'enmarquen els plans de foment de la lectura que impulsen els dos governs. El primer que repartirà seran les primeres pàgines de la novel·la negra de tot cor d'Andreu Martín. I fins aquí els sentits d'avui. A la producció la Marta Jerez, al control de sol la Júlia Aparicio i a la redacció la secció de Cultura i els corresponsals de Catalunya Ràdio. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona. Bona tarda.